Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Finalment sembla que serà que sí, i diem sembla perquè ja ho ha semblat diverses vegades. En aquest cas, però, tot apunta que ja ens trobem en el capítol final. En referim al serial que hem anat seguint des de Ràdio Falset, on els protagonistes han estat 950.000 euros, la Secretaria de l'Esport i l'Ajuntament de Falset. Com us anunciàvem, aquesta setmana la Secretaria i el Consistori rubricaran en breu un conveni per a l'arribada d'aquests diners. Serà el clímax d'aquest culebrot, en el que s'espera que no hi hagi un gir definitiu en els últims instants. L'Ajuntament, en la persona de l'alcalde, creua els dits perquè tota aquesta història no acabi com en aquestes sèries dramàtiques de poca qualitat, en les que al final resulta que tot ha estat un somni. De tot aquest afer en parlarem avui, però la setmana ens ha deixat també altres notícies. En repassem algunes en titulars. Bon dia, comencem. El Consell del Priorat no se sent al·ludit per l'opinió de la vicepresidenta Ortega arran d'un article publicat a La Vanguardia en el que afirma que cal substituir alguns consells comarcals. El president César López afirma que en el cas del Priorat té tota la raó de ser. L'Oficina de Consum del Priorat recomana a les persones que tinguin participacions preferents i que necessitin assessorament que es posin en contacte amb ADICAE, l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances. Aquesta recomanació sorgeix pel fet que en les darreres setmanes els bancs i caixes estan realitzant ofertes interessades de bescanvi d'aquestes participacions. En el marc de la nova política agrària comuna, la PAC, Unió de Pagesos, vol que el govern de l'Estat segueixi donant continuïtat al pla de suport vitivinícola. L'altra opció que hi ha sobre la taula és el pagament únic, una mesura lineal de pagament per explotació que, segons el sindicat, no discrimina entre els que aposten i els que no aposten pel sector. En el bloc cultural parlarem de l'encamisada que se celebrava la setmana passada enmig de la boira i amb el teló de fons de ser la primera com a festa tradicional d'interès nacional. També donarem un cop d'ull al Marroig, que avui celebra Sant Sebastià. I en esports veurem com afronta el partit d'avui el Falset, ja que té opcions de fer-se amb el lideret de la tercera catalana. També parlarem del Porrera, que té avui una gran oportunitat de sumar 3 punts contra el CUE. Les finances de l'Ajuntament de Falset agafen aire i ho fan de la mà d'uns diners que en algun moment va semblar que no arribarien mai. En referim als 950.000 euros que fa 5 anys va prometre la Secretaria de l'Esport al Consistori i que es vinculaven a la construcció del nou camp de futbol. Finalment, aquesta setmana, l'alcalde de Falset, Jesús Torralba, després d'una reunió a Barcelona amb el secretari general, Ivan Tibau, tornava amb el sí definitiu. Escoltem Jesús Torralba.
Bueno, jo he de confessar que en aquest moment em queda un raconet encara de pensar que no ho he somiat, perquè després de 5 anys d'estar batallant per aquesta subvenció, doncs arriba el moment en què el màxim responsable d'esports de la Generalitat confirmi que en pocs dies podem tenir la solució definitiva, doncs, evidentment, a part de ser una gran alegria, doncs, em recorda tots els dubtes que he tingut durant molt de temps, de que si el compromís de la Generalitat d'un govern anterior i després bueno, de diversos consellers, directors generals, directors d'equipaments i modificar el projecte i afegir coses al camp de futbol i no sé què més, no s'hagués produït, la veritat és que hagués estat una gran decepció.
La injecció d'aquests 950.000 euros és una alenada d'aire fresc per a l'Ajuntament. Amb tot, també és cert que el seu pas per les mans del consistori serà ràpida, ja que hi ha compromisos econòmics que s'han de satisfer.
Suposarà un gran respir des d'un punt de vista de tresoreria. No oblidem que aquests diners, o una part d'aquests diners, estan compromesos. Pensem que estem fent obres al castell, que s'han de pagar. El Ministeri de Foment ens havia avançat una quantitat que, evidentment, doncs, hem tingut de destinar a altres coses i, per tant, una part d'aquests diners estan més que empleats. I doncs, hi ha una altra part que, en funció de com la cobrem, doncs, la destinarem a aquest exercici, l'exercici 2013.
Aconseguits finalment els diners promesos per la Secretaria de l'Esport, l'Ajuntament de Falset està pendent ara de la resta de diners que han arribat de la Generalitat, uns 850.000 euros. En referim als corresponents a les subvencions atorgades, però pendents de cobrament, entre aquestes Llei de Barris, on la Generalitat només ha posat 26.000 euros dels més de 300.000 que li toquen aportar per als projectes executats fins avui. Pocs dies després de l'hora dels ens locals, l'article de la vicepresidenta Ortega publicat a La Vanguardia en el que planteja la substitució d'alguns consells comarcals, el del Priorat ha sortit al pas afirmant que no se sent identificat. Segons el president César López, a comarques com el Priorat són necessaris. Altra cosa és que es puguin estudiar o repensar alguns elements de la seva estructura. Ho escoltem.
Nosaltres creiem que hi ha alguns consells comarcals, i això ho he dit jo davant del conseller Felip Puig, i ho he dit, va sortir el Diari de Tarragona també, de que hi ha consells comarcals, com pot ser el Barcelonès, per posar el cas més extrem, de que no, allí sí que no té cap raó de ser ni d'existir, ja que tots els pobles que hi ha tenen tots els serveis dins del propi ajuntament. Llavors el Consell Comarcal poca cosa té que fer. El que sí que tenen raó d'existir són els consells comarcals de petits, com pot ser el Priorat, com pot ser la Terra Alta, com pot ser el Pallars Jussà, aquests sí que tenen. Que digui la consellera de que la millor s'ha de canviar alguna estructura dins d'aquests consells, potser sí, això és una cosa a estudiar. Ara desapareixen, nosaltres creiem que no poden desaparèixer de cap de les maneres.
L'article de la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, parla també de la necessitat de guanyar en eficàcia i eficiència per tal d'estalviar recursos. Davant d'aquesta afirmació, el president del Consell del Priorat hi posa l'exemple de la mancomunació de serveis a la comarca.
Aquí a la comarca ja existeixen aquests serveis, com pot ser el servei de la brossa, com pot ser el servei d'arquitectes, n'hi ha molts serveis que és una de les raons de ser del Consell Comarcal. Per què? Tornem a repetir i a ser reiteratius, perquè les distàncies són molt llargues, perquè les comunicacions són deficitàries i perquè els pobles són molt petits i per a si sols no es poden valdre. Hi ha d'haver algú que els aglutini i que faci la feina per ells.
Cal recordar que fa unes setmanes el govern va aprovar la creació de la comissió que ha de redactar l'avantprojecte de llei de governs i hisendes locals. Aquesta haurà de regular les funcions de les administracions locals del país per tal d'assolir la màxima eficiència amb la mínima burocràcia. Saltem de comarca perquè, per la seva part, el Consell de la Ribera compta des de fa uns dies amb un pla d'acció per al desenvolupament turístic de la comarca, una actuació que es deriva del projecte Ribera d'Ebre Viva. En aquest pla s'hi identifiquen els punts forts, com el fet de disposar d'un patrimoni molt important i divers, amb una gran capacitat d'atracció, on la cultura, la història, la natura, el riu Ebre, els productes de la terra i l'artesania tenen especial rellevància. A més, també posa en relleu la voluntat política per desenvolupar el turisme en el marc d'una cooperació entre el sector públic i privat. Però el pla també incideix en les mancances o punts febles que existeixen a nivell turístic en aquesta comarca. Entre aquests s'apunta l'individualisme dels actors locals, les deficiències dels canals de promoció turística i l'escassetat d'oferta tant d'allotjament com de restauració. Finalment, el pla d'acció estableix 6 línies estratègiques per assolir a mig i llarg termini el desenvolupament turístic de la Ribera d'Ebre. Són el treball en xarxa, la diversificació, la segmentació, la promoció en mercats internacionals, la gestió adequada de la informació i la formació per tal de competir en els diferents mercats turístics. No ens movem de la Ribera perquè els representants dels treballadors de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre i la direcció del centre van signar el passat divendres, dia 13 de gener, un acord laboral per al 2012. Aquest acord garanteix la continuïtat de tots els llocs de treball i dona resposta a la important disminució d'ingressos del centre derivats de l'aplicació del Pla de Sostenibilitat del Model Sanitari Català establert pel Departament de Salut. Concretament, l'Hospital de Móra d'Ebre té una reducció d'assignació pressupostària d'1.500.000 € per al 2012. En el cas que durant la vigència d'aquest acord es produeixi alguna modificació significativa en el contracte entre el CatSalut i l'Hospital, tornaria a haver-hi reunions per valorar els possibles efectes i negociar-ne, si cal, la modificació o substitució. Tornem a la comarca, tot i que la notícia és d'abast nacional. Alguns clients de bancs i caixes del Priorat no s'han escapat de l'afer de les participacions preferents, un producte d'inversió que en els darrers anys van vendre les entitats financeres a usuaris que hi van dipositar els seus estalvis. Durant les darreres setmanes, els bancs i caixes estan realitzant ofertes interessades de bescanvi d'aquestes participacions, de les quals els titulars en desconeixien, en alguns casos, l'alt risc que comportaven. Escoltem Sílvia Argilés, tècnica de consum del Consell del Priorat.
Són unes participacions que són de tipus intern, en el qual usuaris que volien posar diners a terminis els oferia el producte de comprar aquestes participacions internes. El problema és que aquestes participacions són inversions d'alt risc i, a més, són de caràcter perpetu. vull dir, no tenien data de caducitat, en el qual els usuaris sí que podien retirar els seus estalvis, però això funcionava de tal manera que si tu volies vendre aquestes participacions, l'entitat financera buscava un altre usuari que et comprés aquestes participacions. Ara el problema surt quan necessiten treure aquestes participacions al mercat borsat, al mercat exterior, i han de vendre aquestes participacions. Llavors les entitats financeres aconsellen als usuaris signar un altre tipus de producte que, segons ADICAE, que és l'Associació de Defensor d'Usuaris de Bancs i Caixes, està catalogada com d'alt risc d'inversió.
Davant d'aquesta situació, bancs i caixes ofereixen ara diferents propostes als clients que tenen aquestes participacions preferents perquè ho decideixin, en alguns casos, abans de final de mes.
La problemàtica és que si no volen signar aquest altre producte, poden retirar els seus diners però perden molt valor, perquè realment no, al treure al mercat aquestes participacions no tenen gaire valor, o si signen aquest nou producte, doncs sí que hi ha un 30% dels seus diners que poden recuperar en 2 anys i un altre 70% que es queda retingut o en 10 anys, no ho poden amortitzar en 10 anys. I si necessiten treure els diners per alguna cosa, ho fan a mitjançant un crèdit. Això l'associació dedicada ja ho estableix com una operació de molt alt risc. Són per inversors experts.
L'Oficina de Consum del Consell del Priorat recomana a les persones que tinguin participacions i que necessitin assessorament que es posin en contacte amb ADICAE, l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances. De fet, des d'aquesta associació estan organitzant una defensa col·lectiva dels usuaris afectats per aquest producte d'inversió d'alt risc i ja han denunciat davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors a 52 entitats financeres que l'han col·locat de manera irregular, entenen, entre els seus consumidors. En el marc de la nova política agrària comuna, la PAC, Unió de Pagesos, vol que el govern de l'Estat segueixi donant continuïtat al pla de suport vitivinícola. L'altra opció que hi ha sobre la taula és el pagament únic, una mesura lineal de pagament per explotació que, segons el sindicat, no discrimina entre els que aposten pel sector i els que no ho fan. Segons Joan Santó, responsable de Vinya i Vi d'Unió de Pagesos, el model actual, és a dir, el Pla de Suport Nacional, ha estat útil perquè contempla ajuts no lineals per als qui volen modernitzar el sector.
Creiem que ha sigut eficaç en tant i en quant hi ha un pressupost que serveix per modernitzar les explotacions. També hi ha pressupost per altres mesures, com és per modernització dels cellers, que és la mesura d'inversions, malgrat no s'hi hagi apostat, pensem. Però creiem que és un any indispensable amb la situació de crisi que estem vivint, que continuï havent-hi diners per modernitzar el sector, tenint en compte que aquests diners són diners que venen íntegrament de Brussel·les i que no s'han de cofinançar pels estats membres.
La decisió de seguir apostant pel model actual o pel pagament únic l'ha de prendre el nou govern de l'Estat. Ho ha de decidir abans de l'1 de desembre de 2012. En aquest sentit, des d'Unió de Pagesos no tenen indicis de cap a on es decantaran.
No ho sabem. I a més, degut a la incertesa política que hi ha hagut fins ara, a Espanya, que marxava un govern i n'entrava un altre, doncs no sé si tenen clara la posició en aquest sentit. A més, els alts càrrecs del Ministeri en quant a Agricultura, la Direcció General d'Agricultura, encara s'han de nomenar. Per tant, dubto que tinguin una posició definida en quant a la proposta que fa la Comissió Europea.
Apuntem finalment que el Pla de Suport Nacional per al sector del vi, encara vigent, contemplava un pressupost d'€1.480.000 per al període 2009-2013. No deixem el camp ni Unió de Pagesos, però anem a l'oliva, que viu enguany una de les seves pitjors campanyes. Segons el sindicat Unió de Pagesos, la campanya 2011-2012 es tancarà amb una producció de 13.000 tones, un 63% menys que la mitjana de la producció de les darreres campanyes, en les quals es voltaven les 35.000 tones. Aquesta important davallada de la producció, bàsicament causada per la forta sequera, juntament amb la baixada de preus en origen, suposaria unes pèrdues que quantifiquen en 51 milions d'euros. Precisament la disminució del preu és el principal problema que pateix el sector, una situació que s'agreuja, entenen, amb cada campanya, ja que la davallada d'ingressos ha estat de més del 40% en els darrers 6 anys. Segons el sindicat, les causes cal buscar-les en la pressió exercida per la gran distribució. De fet, i us ho hem explicat en alguna ocasió, Unió de Pagesos ha interposat denúncies contra aquestes empreses en detectar olis d'oliva de qualitat inferior a les que indicava l'etiqueta, olis d'oliva mal etiquetats i indicis de pràctiques com presumpta venda a pèrdues o abús de la posició de domini. Obrint plana cultural, una cinquantena de carruatges van prendre part el passat cap de setmana a l'Encamisada, en la que era la primera edició com a festa tradicional d'interès nacional de Catalunya. A banda d'això i tot i el fred, cal destacar l'elevat nombre de visitants que es van apropar a Falset per viure de primera mà la festa. Fins i tot es pot dir que la boira, especialment el matí de diumenge, es va sumar a una celebració en el que el ball de la Jota a l'església va ser un dels moments més emotius. Sentim la valoració que en fan des de l'organització. Escoltem el president del Centre d'Estudis Falsetans, Anton Vidal.
La valoració ha sigut positiva en tots els aspectes, els aspectes organitzatius, en l'aspecte de participació de la gent, en l'aspecte de col·laboració de la gent. Sempre hi ha excepcions, naturalment. Vull dir, amb una concentració de 600 barretines com hi havia, doncs, com a mínim, doncs, sempre, almenys, no pot ser tot perfecte. I aleshores, doncs, bueno, hi ha algun carro, doncs, que no té assumit de que les persones que el porten, doncs, han d'anar vestides tal com Déu mana. I aleshores, doncs, hi han frecs i aprofito ara, doncs, per demanar disculpes a totes les persones que s'hagin pogut sentir ofeses.
Apuntem finalment que l'organització va vendre més de 1.400 panets de Sant Antoni durant la celebració de l'Encamisada. I el Marroig celebra avui la festa de Sant Sebastià. Ho fa en una jornada carregada d'actes que ha començat a les 9 del matí amb una cercavila de la colla de Grallers, la Bota del Racó, i que finalitzarà a la matinada amb un ball a la sala teatre del Casal. Entremig la recollida de guinaldos, la missa major en honor al sant, la benedicció de les coques i el ball de mitja tarda, en la que se subhastaran aquestes coques i guinaldos. La festa de Sant Sebastià és organitzada per l'Associació de Joves La Garnatxa Borda i compta amb el suport de l'Ajuntament del municipi.
Els esports.
Iniciem ja el bloc esportiu. Joan Jarque, bon dia.
Bon dia als esports de Ràdio Falset. El Falset continua somiant en fer d'aquesta una temporada històrica. Tot i deixar escapar un avantatge de 2 gols, l'empat a 2 al camp del líder, el Sant Pere i Sant Pau, és un gran resultat. Manté els falsetans tercers, a 2 punts del liderat i a 1 del 2è lloc que ocupa el Mas Pellicer. Anem al partit del passat cap de setmana. El Falset va obrir el marcador al minut 6 de la primera part amb un gol de l'Aleix Martí, que minuts després anotaria el segon. Amb tot, com dèiem, els darrers minuts de la primera part, el Sant Pere i Sant Pau va ser capaç d'empatar. Aquest cap de setmana el Falset rep la Selva. Si guanya i el Sant Pere i Sant Pau i el Mas Pellicer no sumen 3 punts, l'equip de Gerard Font es faria amb el liderat de la tercera catalana. Però tot passa per guanyar la Selva, avui dissabte a les 4 de la tarda, al Nou Domènec Aragonès. El Porrera, a la quarta catalana, torna demà a la competició després de descansar la passada jornada. Recordem que venia de guanyar i d'allunyar-se dels cues de la categoria. Demà pot fer un pas més per seguir sumant, ja que rep el pitjor equip del grup, es tracta de l'Internacional de Reus, que només ha aconseguit 3 punts i presenta un balanç nefast. Ha marcat 19 gols i n'ha rebut 112. El partit entre el Porrera i l'Internacional de Reus es disputarà demà a 3:15 al Municipal de Porrera. En futbol sala, el Pradell va tornar a perdre, aquest cop a la pista del Mediterrani Sirvent, per 4-3. Els pradellencs van a la baixa i són ara 11ens amb 15 punts. No tornen a jugar fins d'aquí a 7 dies. Serà contra la Pobla de Mafumet, un dels cuers. A la segona divisió podem parlar de sorpresa, ja que la passada jornada el Poboleda va aconseguir un empat en el derbi que l'enfrontava al Marçà. 3-3. Un resultat que ajuda el Poboleda a sortir del darrer lloc de la classificació i al Marçà a acostar-se al liderat. Per la seva part, important victòria del Capçanes, per 0-3 a la pista del Reus Unió. Els capçanencs ara són quarts. Com el Pradell, la propera jornada de futbol sala en la segona divisió serà d'aquí a 7 dies, l'últim cap de setmana de gener. Els enfrontaments seran Capçanes-Tivissa, Marçà-Reus-Unió i Poboleda-Platense-Segur de Calafell. I fins aquí els esports de Ràdio Falset. Ens retrobarem el proper cap de setmana. Fins llavors, gaudiu d'aquest.
El temps.
I després dels esports, la previsió meteorològica que ens arriba amb el nostre company, l'Enric Massip. Endavant, Enric.
Acabem una setmana caracteritzada per un temps un tant variable, si bé no s'han produït grans fenòmens meteorològics destacables, hem tingut una mica de boira, també algo de vent, unes temperatures, podem dir, normaletes per l'època de l'any en què ens trobem. La situació per aquest cap de setmana es presenta bastant estable, és a dir, tindrem un temps anticiclònic, però un sistema frontal que ens va passar ahir molt debilitat ha portat doncs, l'entrada de vents del nord, que bufaran moderats encara bona part del cap de setmana, amb tendència a disminuir el diumenge. Una situació, doncs, de caracteritzada per l'estabilitat i l'únic inconvenient d'aquests vents, que en alguns llocs ja tradicionalment ventosos, bufaran amb força. A les zones més protegides de fondes i ballades ja no tant, però doncs els plans bufaran amb una certa intensitat. I les temperatures mantindran, podem dir, normaletes, inclús una mica superiors a les normals. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1665, però tal dia com avui, a Barcelona es va produir una important nevada que va cobrir la ciutat en més d'un pam de cruix.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb el temps posem el punt final a l'informatiu d'avui a Ràdio Falset. Us recordem que, com és habitual, l'actualitat tornarà entre setmana als butlletins que us oferim de dimarts a divendres. També, sempre que vulgueu, ens trobareu a la nostra pàgina web, radiofalset.fm, i a les xarxes socials de Twitter i Facebook. Us deixem ara amb l'Hora del Vermut, l'espai de tertúlia i debat d'aquesta casa. Res més per avui. Jo, l'Alfonso Reig, que us ha acompanyat, m'acomiado. Gràcies per la vostra atenció, gaudiu del cap de setmana i fins aviat.